Hola, bona nit, benvinguts. Quan passen 11 minuts de les 12 a Sintonia Alfa, el primer programa de la setmana a Catalunya Ràdio. Benvinguts en nom de tot l'equip. Susana Bonany i Jordi Martínez a la producció, Carles Caiguera i Ramon Albero al muntatge musical i al control de so, i també en Joan Anton Ramoneda. Us parla Andreas Faber-Kaiser. Sintonia Alfa d'avui parlarem un cop més de les pedres gravades d'Ica, que molta gent encara no sap què són, m'he donat, i que encara ho confonen amb les pistes de Nazca perquè estan al Perú. Parlem d'aquest tema, penso que és l'única persona amb la que es pot parlar aquí, de les pedres d'Ica, amb Joaquim Mitjari. Hola, Quim, bona nit.
Bona nit.
Joaquim Mitjari, pots fer un resum clar?
Ràpid.
No cal que sigui ràpid, ja tens.
D'acord.
Un resum del que són bàsicament les pedres d'Ica?
Crec que en aquests moments ens estan escoltant, tinc tota la certesa, moltes més persones que saben el que són les pedres gravades d'Ica que les que no. Però encara que només fos una persona que no sapigués el que són les pedres gravades d'Ica, jo sé que els programes de l'Andrea són per donar coneixement. Per tant, allà va. Les pedres gravades d'Ica són unes pedres rodones de cantos rodats que una humanitat, a vegades ens confonem inclús jo enraonar col·loquialment i diem civilització o humanitat. Ull, no. Civilització són fases de la nostra civilització, en canvi humanitat és una altra humanitat anterior a la nostra. Aquesta humanitat, el doctor Cabrera, que és l'investigador modern i el meu mestre de les pedres gravades d'Ica, ens explica que aquesta humanitat va viure a l'era del Mesozoic. Recordo, Mesozoic, 110 milions a 230 milions d'anys abans que nosaltres. Possiblement, jo que he fet treballs de camp en el desert de Cucaje, sigui Mesozoic Mioceno, per quan jo trobo els animals fòssils i ara he trobat aquestes dues pedres que vaig estar aquí recient arribat de l'última expedició a anunciar-vos amb tota la il·lusió, doncs, que finalment, després de 9 anys i 6 expedicions a Cucaje, havia trobat dues pedres personalment. També corresponien amb una capa geològica del Mioceno. Però bé, el Mioceno és la fase que ve després del Mesozoic. Per tant, és possible que el doctor Cabrera tingui tota la raó, i bueno, jo no és que la vulgui tenir, però possiblement doncs sigui de la fase del Mioceno i el Mesozoic. Per tant, està dintre aquests milions d'anys anterior a les nostres. Aquestes pedres estan gravades amb ratlla o amb relleu. La pedra que està normalment amb ratlla, ratllades formant dibuixos, són pedres normals que diríem un full d'un llibre. Vàries pedres del mateix tema, 15, 20 o 150, ens demostrarien tot el que és el llibre. Però aquestes que són amb relleu, com tots els llibres, veieu i recordeu que hi ha il·lustracions a color o hi ha il·lustracions, doncs aquestes pedres de relleu són les que fan un resum d'una part d'aquesta sèrie o el resum de tota una sèrie. Llavors, per això és molt més interessant quan trobem pedres de relleu, per quan expliquen moltes més coses que simples pedres ratllades. Ja tenim, doncs, uns datos. Les pedres d'Ica són pedres d'una altra humanitat anterior a la nostra, que ens va deixar una humanitat perquè nosaltres poguéssim aprendre les seves experiències.
Un quart d'una, això és Sintonia Alfa de Catalunya Ràdio. Parlem amb Joaquim Mitjari de les pedres d'Ica. Joaquim, quantes hi ha, més o menys?
S'han trobat El doctor Cabrera diu que té unes 16.000 pedres. Bueno, si per algú serveix, doncs jo a casa, que no en vull tenir, doncs en tinc 80 o 90. Bueno, concretament 90. Va haver una època, als anys 80, la dècada dels 80, que hi va haver molt turisme argentí que se'ls va aficionar les pedres gravades. Inclús anaven a les cabanes dels indis de Ucucaje, ja no solament es limitaven a comprar-les a les tendes d'Ica, sinó inclús havien anat a les cabanes dels indis de Ucucaje a comprar pedres. Podrien haver sortit molt fàcilment en aquesta dècada de 6 a 10.000 pedres cap a Argentina. Sí. Amb el resto del món hi poden haver unes 30.000 pedres més escampades, més les que hi hagin al desert, que segons el doctor Cabrera són centenares de milers.
Escampades perquè s'han portat
perquè, la gent. Perquè per desgràcia ho agafen els turistes com a souvenir. Doncs mira, jo l'any tal vaig estar a Perú, vaig estar a Ica, vaig veure el museu del doctor Cabrera i mira, veus, de les mateixes pedres del museu jo em vaig comprar una o dos o tres. La llàstima que interpreto que aquests souvenirs es col·loquen a sobre un prestatge fins que es fa un altre viatge i un altre viatge. I al cap de tres viatges, com que cada vegada és més actual la cosa que portes, aquelles pedres al final fan nosa perquè de tant veure-les, a més és una cosa tan simple que bueno, no diré jo que les llencin així físicament al carrer, sinó simplement que les agafen, les posen una capsa de cartró, s'aniran a les golfes i allà possiblement es perdran.
Bé, si algú de vosaltres vol intervenir i fer preguntes a en Quim, Joaquim Ititieri, recordeu, 201-7474.
No jutgeu el que no és jutjable amb les ensenyances universitàries.
Hi ha realitats que per comprendre-les s'han de viure.
Però no per això són menys eficaces i menys actives.
Tinc entès que heu format un grup d'amics de les pedres d'Ica.
Sí, precisament en Palma amb el que estàvem dient, per intentar la recerca d'aquestes pedres que s'han escampat i que si algú no se'n preocupa es perdran irremissiblement. Aquesta és la primera A del nostre les bases dels amics de les pedres gravades d'Ica, la recerca d'aquestes pedres, no? Amb persones que les tenen i llavors no els hi demanem les pedres, sinó simplement que ens enviessin una fotografia si aquest senyor està a Alemanya i si està a Espanya. També tenim persones interessades a altres punts d'Espanya que aniríem nosaltres a fer les fotografies o a fer uns dibuixos, simplement dibuixos, a fi i efecte doncs d'anar recollint els dibuixos d'aquestes pedres gravades a fi i efecte de, en el seu moment, incloure-les dintre la sèrie que o estiguin al museu del doctor Cabrera o estiguin en propietat d'alguna altra persona. Aquesta és la primera finalitat dels amics de les pedres gravades d'Ica. Es fan uns comunicats mensuals, de moment s'han fet mensuals, anem pel tercer comunicat, ara a octubre hi torna a haver una reunió, també s'ha fet una reunió cada mes, es va saltar la de juliol-agost per quan la gent doncs estaven de vacances, la majoria, ja a l'octubre, l'últim dilluns d'octubre, es tornarà a fer una reunió a Galileu 222, tercer, segona, que és el local de Cobra, que allà ens deixen una habitació i allà ens reunim, no? L'última vegada, per sort, aquesta habitació doncs es va fer petita i ojalà doncs vinguin molta gent interessada amb els amics de les pedres gravades a Galileu 322, o si els és més fàcil trucar per demanar informació, és el 419-68-24. Repeteixo, 419-68-24. Allà els donant informació dels amics de les pedres gravades d'Ica.
Molt bé. L'Eixample, bona nit. L'Eixample?
Sí, em sents?
No.
Em sents?
Ara.
Bueno, no explicar, però en primer lloc no entenc per què l'entrada hem d'acceptar que és una altra humanitat. A mi em costa creure-ho. I si és una altra humanitat, fa gràcia, no? Una cosa tan rudimentària, també, que hagi utilitzat la pedra. Com és que no s'ha trobat, no sé, inclús metalls, no sé, en quin punt de, o bé, una aleació que per nosaltres no és desconeguda. No sé en quin punt d'evolució estaven, com van descobrir el llenguatge. Hi ha moltes coses que em queden molt... molt fosques, no? No ho sé, si resulta que era una altra humanitat, al fi i al cap, com que estava damunt d'aquest planeta, diguéssim que tot l'entorn també els va obligar a anar a l'hora sempre, igual que els mesopotàmics, de pedra.
Sí.
Tants milions d'anys enrere, igual, no sé, em queda molt a la vora, no?, si estaven tan lluny.
Sí.
No és que nosaltres, jo penso que la humanitat es creia amb ella mateixa, amb una espiral. Doncs per què no som nosaltres mateixos?
D'acord.
Tan segurs, ara, que no ho som?
Sí, sí.
Res més, bona nit.
Molt bé. Com et dius, sisplau?
Anna Maria.
Anna Maria, gràcies. Adéu. Joaquim.
Aquesta senyora de l'Eixample, l'Anna Maria. Mira, per què dius una altra humanitat? Perquè jo no crec que hi hagués... bueno, no crec. Diu la ciència actual que del Mesozoic no hi havia humans. Jo sé que hi havia humans, per quan aquestes pedres perteneixen al Mesozoic. I segons el doctor Cabrera, també. Per què podem afirmar... tu pots dir, bueno, i per què precisament al Mesozoic? Per quan, entre altres coses, hi ha una pedra gravada, molt maca també d'aquestes de resum, un relleu, una pedra que deu fer uns 50 centímetres, que hi ha tota l'evolució d'una espècie concreta de dinosauri, el brachiosauri. I està, aquesta pedra es veu tot el moviment biològic. Llavors, si una persona pot descriure biològicament l'evolució d'un animal, forçosament té que estar observant-lo, té que viure a l'època dels dinosauris. I concretament no concorda amb el que diu la ciència actual, els paleontòlegs, de que els dinosauris no tenien metamorfosis. Doncs allà veiem que efectivament els dinosauris tenien EP. Almenys aquesta família, perquè tots sabem que hi ha moltes rames i moltes famílies de dinosauris. Aquesta espècie, concretament, del brachiosauri, neix com a larva, perquè es veu com surt de l'ou, amb larva, després com se li sortiran les potes, i que, en fi, hi ha un procés que és biològic, que la persona que ho ha fet tenia que viure el Mesozoic. Llavors em preguntes, i per què amb pedra? Bueno, amb pedra. És que van deixar-ho amb moltes coses. Amb bord, amb ceràmiques, amb teixits. A l'hort hi va haver un senyor que tots el coneixeu, que es deia Hernán Cortés, que se'n va fer un tip de fondre peces d'aquesta humanitat que ens van deixar perquè prenguéssim coses. Ell simplement les fonia per l'ambició de l'hort, no per la bellesa, ni pels signes, ni pels dibuixos que duien aquelles peces. Ho fonia amb llingots. Llingots que deia, uno per a mi, uno per a mi, uno per la corona. Se suposa que Déu té un bastó que no fa remor, perquè després aquests galeons, de cada 10 n'arribava un o dos a Espanya, no?
6 minuts per 1:15, això sintonia de Catalunya Ràdio.
A més de la pedra, Anna Maria, també et dic que ho van deixar amb ceràmica, hi ha molt poca ceràmica, perquè amb aquests milions d'anys s'han trencat, però també hi ha uns tapissos formidables, que en diuen tapissos de Paracas, que tenen el nom d'una cultura inca, i pobres senyors inques, allò no van poder-ho teixir mai, els inques, per quan són d'una precisió i d'una bellesa, que la feina que tindríem ara amb aquestes màquines modernes comandades per ordenador, poder fer aquells teixits. Teixits que aquests senyors arqueòlegs, tan savis, que no dubto que ho són, però ningú se'ls ha pres la molèstia de quan els hi dius, caram, quins blaus més macos, quins verds semblen fets d'ahir, sí, és que tenien mucha manya estos senyors, estos inques, i resulta que aquests vermells, aquests verds, aquests blaus no són tenyits, són cotons genuïnament blaus, cotons genuïnament vermells, cotons de cada color, ells genèticament tenien un cotó. Això encara no existeix. Ara, precisament en aquesta zona, una miqueta més amunt, estan fent proves un grups de joves
agricultors d'allà que estan fent proves amb cotons de color.
Alacant, bona nit. Alacant?
Sí, sí.
Hola, bona nit, com et dius, sisplau?
Toni.
Toni, digue'm.
Sí, vinga, una salutació, estic content que t'hagis posat bé. Uh-huh. I vinga, una pregunta per tu i una per convidat.
Molt bé.
Doncs per tu és, si me la pots contestar, millor. Doncs vinga, que... O sigui, estic en un procés d'apertura de consciència, no? I o sigui, que no controlo.
Sí.
I on puc dir... O sigui, m'has entès?
Sí, sí, sí.
Què faig? O sigui, és que no sé què fer.
Home, així per ràdio i sense veure't i sense parlar amb tu, ni que malament.
Ja, jo... No, si ho sé. El que passa és que... O sigui, és que és una cosa que... O sigui, em trobo massa neuròtic.
Massa?
Neuròtic.
Sí.
O sigui, que tinc insomni i massa nerviós, menjo poc, o sigui, no sé.
I jo de tu trucaria a la revista més allà.
Eh?
Jo de tu i... Estàs a Alacant, no? Vius aquí.
Sí, sí, a Alacant.
Doncs jo de tu trucaria a la revista Més Enllà.
Més Enllà, i?
Aviam que t'assessorin ells.
Ells?
Perquè potser a Alacant ells coneixen algú, no ho sé, o a prop d'Alacant.
Ja, o sigui que...
Perquè ells abarquen tot l'àrea de l'estat espanyol.
Exacte, ja, però serà ràpid o...?
Això no ho sé.
O sigui, però segur no. Que m'atendran?
Normalment sí.
Segur?
No, segur no t'ho dic.
A la redacció de Més Enllà, no?
De Més Enllà, exacte.
I que allà ja que m'informin.
Exacte.
Vaja, no, moltes gràcies.
A tu.
I també per a convidat, era per demanar-li, preguntar-li si entre aquesta humanitat i la nostra, no, si hi ha alguna influència. O sigui, si només els vestigis que han quedat han sigut les pedres, no?
Sí.
Doncs quina influència han fet, a més de residus materials, si hi ha alguna influència d'una altra mena.
Molt bé.
Molt bé. Moltes gràcies.
Gràcies, Toni, sort. Gràcies, bona nit.
Hola, bona nit. Bona nit.
Sí, hola, com et dius, sisplau?
Hola, Roger.
Roger, digue'm.
Bueno, primer de tot, doncs, dir-te que m'alegro molt de la teva millora.
Moltes gràcies.
Millorant més.
Moltes gràcies.
Després que vaig llegir l'escrit que vas fer a Més Enllà,
sí.
Que has dit que sortia aquest mes,
uh-huh.
I la veritat que ho trobo molt interessant i que, bueno, que es passa en quantitat.
Ja?
Que es passen en quantitat.
Que m'estic passant en quantitat?
No, que no, els...
Ah, la gent. Vale, vale.
I després, bueno, una pregunta que... La setmana passada que va tocar el tema de que si els extraterrestres aquells que es veuen els ovnis i tot,
sí.
Que hi ha possibilitat que fossin de dintre la Terra, o sigui, que ens, una mica ens manipulaven, no?
Sí, sí.
Doncs em va ocórrer la pregunta de que... I bueno, m'ha molt bé que fessi el problema ara perquè que les pilles d'Aïta,
sí.
Digui, sempre s'ha dit que són gent que vivia abans a la Terra i que es van extingir amb l'època de les dinosaures i tal. I si no pot ser la possibilitat de que fossin les mateixes persones, vull dir que han sobreviscut i han deixat aquest record, escrits, per una manera que s'han perllongat al llarg del temps.
Sí.
Quina possibilitat hi havia.
Molt bé.
Val, doncs,
gràcies a tu, fins ara.
Val,
un minut per dos quarts d'una, això és Sintonia Alfa de Catalunya Ràdio, la ràdio més universal de Catalunya. Barcelona, hola.
Hola, bona nit.
Com et dius?
Carles.
Carles, digue'm.
Podria demanar solament una qüestió si existeix cap piràmide en aquestes pedres.
Molt bé, o sigui, el dibuix de la piràmide.
Sí,
molt bé.
Ah, una altra cosa, però...
Sí.
Tan sorprès.
Digue'm?
Que te'n sortiràs.
Sí, ja ho sé, això. Moltes gràcies, Carles. Sant Andreu, bona nit.
Hola, buenas noches.
Hola.
Andreas, me alegro de tu mejora.
Sí.
Y he leído...
¿Cómo te dios?
Elvira.
Elvira, digue'm.
He leído el artículo que has escrito en el Más Allá.
Sí.
Y te felicito por ello. Y también me gustaría saber cómo está André Malvi.
Bé, bueno, en primer lloc, moltes gràcies. André Malvi està bé.
¿Está bien?
Sí.
Estupendo.
Retirat, però bé.
Retirat?
Sí.
Vale.
Bé,
qué
que
pena,
està...
No?
Eh?
Qué pena.
No, també ho necessita ell. Està tranquil una temporada.
Muy bien.
Eh?
Me alegro, eh? Felicidades por el programa y por tus investigaciones.
Moltes gràcies, Elvira.
Vale.
Adéu.
Amb Sintonia Alfa pretenem que tots i cada un dels nostres oients facin l'esforç de pensar per si mateixos.
Per tant, si algun dels nostres oients se sent influït pel que aquí diem, si se sent influït per nosaltres, li recomanem que deixi de sentir Sintonia Alfa.
Al nostre programa mai trobareu solucions si aquestes no existeixen. Aquest programa mai us oferirà opinions definitives que pugueu fer vostres còmodament i que pugueu prendre per norma de vida i d'actuació.
Sintonia Alfa tan sols us oferirà un ventall de possibilitats constantment actualitzades amb què podeu alimentar les vostres ànsies de coneixement. El vostre intel·lecte tindrà així més elements de judici.
Però el treball d'assimilació i la vostra consegüent actuació és cosa exclusivament vostra.
Són 2:45. Sou a la Sintonia Alfa de Catalunya Ràdio. I anem a respondre als oients. Ana Maria de l'Eixample pregunta que per què diem una altra humanitat si no pot ser aquesta mateixa.
Bueno, jo crec que l'Anna Maria l'hem contestat
sí, abans, directament. Això és veritat, sí, perdona.
Continuem amb el Toni de Alacant, eh?
Toni, sí.
L'influència entre aquella humanitat i nosaltres.
I nosaltres, sí. Sí, és que hi ha.
Si és que bueno,
la pregunta si hi ha una influència a part de les sí. pedres, a part d'aquest legat. Si hi ha una influència directa.
Influència? No ho sé. Jo el que sé és que estem seguint un camí molt paral·lel als que ells van tenir amb la seva humanitat. Mm-hmm. Que ells es van extingir a través d'un gran cataclisme que hi va haver pel reescalfament de l'atmosfera i l'evaporació dels oceans.
Sí.
I nosaltres anem ja qualsevol nen de 12 anys podria fer números per saber quan s'existirà la nostra humanitat, perquè ja ens diuen el Comitè de Roma que tenim previst cada 200 anys pujar un grau de temperatura.
Sí.
Doncs mira, de 200 graus fins a 90 d'ebullició ja arribaríem a la solució, no? O sigui que l'única cosa que veig d'influència és la d'una humanitat que es va extingir per rescalfament de l'atmosfera i nosaltres sembla que si no es rectifica anem pel mateix camí.
Sí. En Carles de... No, en Roger de Gràcia pregunta si aquesta humanitat pot estar a dintre, a sota, l'escorça terrestre.
Jo m'agrada parlar de les coses que sé i jo doncs no sé gaire del tema de coves, túnels, que hi ha persones que són especialistes. Al meu costat és l'Andreas, que és especialista també d'un dels túnels. Amb tot puc dir-vos que sense jo fer investigacions m'hi he enterat que sí, que hi ha persones d'aquella humanitat que viuen a dintre túnels.
I en Carles Barcelona finalment preguntava si hi ha alguna piràmide gravada amb aquestes pedres.
Sí, hi ha moltes piràmides, perquè les piràmides que ells amb els diagrames que fan de dibuix, els seus diagrames, la piràmide sempre és el mateix: recaptació d'energia, acumulació d'energia i distribució d'energia. Em refereixo a energia elèctrica. Ja que parlem de piràmides, aprofito perquè, si voleu fer-ho, farem un experiment que possiblement no s'ha fet mai a través de la ràdio. Farem una investigació col·lectiva, tots els oients del programa Alfa, a la segona hora. Per tant, els que vulgui, que agafi paper i un bolígraf o un bloc i un llàpid, i jo intentaré dictar-vos dos pedres, realment són senzilles, per això em veig capaç de dictar-vos a través de la ràdio, i un cop les hagi dictades vosaltres copiades, llavors obrirem preguntes concretament a veure gent que ens vulgui dir diferències d'una pedra a l'altra pedra, perquè això és una petita minissèrie de dos pedres, precisament ens parlen aquestes de filosofia. I ho descobrirem segur amb els oients que ens esteu escoltant.
Ens parlen de, dius, de filosofia?
Sí, sí, aquestes dues pedres tan simples que els veus aquí, sí, parlen de filosofia.
Bien.
A més a més, puc constatar que és veritat, per quan va ser el primer informe que vaig fer amb el doctor Cabrera, i amb tota l'il·lusió del món, doncs un dels meus viatges li vaig portar. I el doctor, jo vaig, bueno, vaig treballar molt i va haver molta il·lusió, i el doctor Cabrera ho va llegir i va dir, sí, sí, està bé, simplement va dir, està bé, no? Jo pensava que em posaria un comun laude, almenys.
La mitja i 6 minuts. Continuem. Això ho farem d'aquí uns 10 minuts perquè tinguin temps de buscar.
No, jo deia la segona hora, perquè
segona hora,
facin
d'acord, també,
sí, temps de buscar paper i llàpids o un bloc i un llàpid.
Molt bé. Si voleu fer més preguntes o donar més opinions, 201-7474.
Bueno, jo dono les gràcies a l'Elvira de Sant Andreu, que es preocupa de la salut de l'Andreas, com moltes persones que ens preocupem. Gràcies, Elvira.
Joaquim, en algun altre lloc del planeta s'ha trobat alguna cosa semblant a aquestes pedres?
Tu em vas posar... em vas bufar l'orella. Sí, sí, que tu ets un malandant. Em vas bufar l'orella amb l'Himalaya. Llavors jo em vaig posar a buscar coses de l'Himalaya i inclús ho vaig consultar en una de les meves llargues xarres amb el doctor Cabrera. I efectivament, el doctor Cabrera em va treure un llibre i amb una falda d'una muntanya a prop del monestir Emi, a Cachemira, hi havia unes pedres gravades en sànscrit que ell, amb el llibre, estava en anglès, un llibre que no era d'aquest tema, ni molt menys, lògicament. Era un llibre de fotografies, de maques, de Cachemira, no? I deia que això era la zona del monestir Emi. Bé, ja em vaig tenir prou amb això. Jo també tinc llibres sobretot de geografia i de muntanya, perquè amb tota la meva part activa de la meva vida esportiva he sigut muntanyenc. I bueno, vaig posar en marxa fa 2 anys, 2 estius, una expedició per anar a l'Himalaya. La salut i mala salut, pobret, i la posterior mort del meu fill Bernat no em va permetre realitzar aquesta expedició, que pràcticament incluïda avioneta, i sobretot, el que era més important, un gran amic que tinc a Calcuta, que parla 17 idiomes indoeuropeus i 36 dialectes de la Índia, i entre ells escriu i llegeix el sànscrit. Era el que m'acompanyava i estava amb mi per fer el reportatge i estudiar aquestes lloses que estan posades a aquesta falda de l'Himalaya. Curiosament, una d'aquestes lloses a la vista després, amb una altra fotografia, uns anys després, no una, no, 3 o 4, simplement aguantant un sostre d'una cabana, no? O sigui que també no deia el peu de la fotografia d'on era, però jo vaig intuir que aquella fotografia artística que es veia de l'Himalaya era d'una cabana que devia estar relativament a prop del monestir Emi, o relativament a prop de la falda de muntanya que hi ha en aquestes lloses. Per tant, si un dia que ho tinc amb els meus càlculs, faig aquesta expedició, a més de totes les pedres que hi hagin a la falda d'aquesta muntanya, tindré que cercar per tots els poblets de les rodalies o simplement cases per veure si, per aguantar els sostres, tenen més pedres d'aquestes gravades com la que vaig veure a la fotografia.
Gràcies, bona nit. Gràcia?
Hola.
Hola, bona nit, com et dius?
Sí, Llum,
hola.
Sí, què tal, com anem?
Bé.
Sí?
Home, sí. No sé, ja veurem si aguanto la segona hora.
Esperem que sí, eh?
Sí. Digue'm.
Sí, doncs, o sigui, amb aquesta nit, podríem dir, de los cuchillos largos, no?
Sí.
No t'escolto bé.
No, si no dic res.
Bueno, és que sento soroll.
Ah, no.
Bueno, pues...
Et sentim bé, no. Llum.
Bueno?
Que nosaltres et sentim bé.
A veure. Doncs, o sigui, li voldria preguntar a en Joaquim Titieri, no?
Sí.
Que, aviam, què és més important per ell? Si les pedres d'Ica, que les considero superimportants, o l'associació Cobra.
Molt bé.
A veure, o sigui, que com ho conjuga una cosa i l'altra.
Sí.
I llavors, doncs,
molt bé.
Si simplement això.
Girona, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, qui ets?
Carles.
Carles, digue'm.
Bé, bona nit, Andreas.
Bona nit.
M'alegro de que segueixi amb nosaltres, eh?
Sí.
Bueno, Titieri.
Bona nit.
Bona nit.
Aquesta veu em sona, eh?
Sí?
Sí? No estaves a la xerrada, que no vull dir mai conferència, perquè jo no estic per conferències, estic per col·loquis, que és el que m'interessa. Tu no estaves al col·loqui de divendres que vaig fer a Girona?
Oh.
No? Llàstima, doncs no te'n vas enterar.
A la Casa de la Cultura?
No, en una llibreria que es diu Els Arcs.
Ai, Déu meu, no ho sé.
Doncs mira, vaig estar allà a la teva terra molt content, perquè, a part de que la sala estava plena, el públic era molt jove, i m'encanta a mi parlar amb els joves, eh?
Ai, senyor, la propera vegada que t'apropis, a veure si ho podeu dir per aquí, per l'antena, eh? Perquè
bueno,
si no me vaig assabentar de res.
Sí, bueno, bueno.
Molt bé, de totes maneres, et volia dir que les teves intervencions en aquest programa, que són molt apreciades, eh?
Gràcies, gràcies. Jo em fa una mica de vegades com... No és la paraula vergonya, però és que un dia estava al camp del Barça i un tio des de dalt 10-12 files més amunt va dir tu, i al final el de la gorra, no sé què, que portava un gorro molt maco, i em vaig girar, el de la gorra, i em giro, diu, que ets el miti no sé quantos de Catalunya Ràdio, i hòstia, ja està al camp del Barça que em localitzin, de veritat que em va fer una angúnia, i li vaig dir a l'Andrés, mira, estem per 3 setmanes que no et diré res, no és que m'hagi enfadat ni que no t'escolti, és que no vull ser tampoc tan popular. Però és que aquests programes de l'Andrea tenen ganxo, Carlos?
Sí, sí.
Tenen ganxo i no pots més i tens que sortir a dir alguna cosa perquè porto uns invitats impressionants, no?
No sé,
I a mi el que em sap greu és ocupar ja avui 2 hores, no? Que sóc el més humil. Però vaja, gràcies perquè vegis. Quan de menys jo sempre vaig amb el sentit humà de les coses, eh?
Estupendo.
Vale, Carles, ara pregunta'm coses de les pedres gravades.
Sí, volia preguntar si a les pedres hi ha alguna representació de dos tipus diferents d'humans. Bueno, d'humanitat, bueno, d'humans, no? Que n'hi hagin dos tipus diferents. I si n'hi ha alguna pedra amb la que es representi éssers humans, diguem, marxant, abandonant el planeta, a bord d'algun tipus de nau aèria. Bueno, i res més. I felicitats per la teva intervenció telefònica al programa de la setmana passada, eh?
Gràcies, gràcies.
D'acord. Adéu.
Gràcies, Carles. Adéu. Manresa, hola.
Hola.
Hola, bona nit.
Bona nit.
Com et dius, sisplau?
Francesc.
Francesc, sí.
Felicitar-te perquè estiguis millor.
Mhm.
I escolto cada setmana aquest programa.
Moltes gràcies.
I també felicitar-te pel número de la revista Mas Allà,
sí.
Que ets collonot.
Home, no tant.
Sí, sí, sí. Ara que no val la pena és posar la vida, eh?
No, això ho sé jo. Ja ho he après.
Felicitats.
Gràcies.
Adéu.
Francesc. Adéu. Manresa, hola.
Sí?
Hola, com et dius, sisplau? Manresa? No et sento.
Sí?
Ara.
Em dic Gabriel.
Gabriel, digue'm.
Hola, bona nit.
Bona nit.
Vaja, volia demanar, fer un petit comentari i
sí.
Demanar quin tipus d'anàlisis o proves han fet sobre aquestes pedres.
Sí.
Per dir, bueno, que són d'aquesta època tan arcaica, no?
Sí.
Llavors, per una altra banda, volia comentar que de vegades trobo falta l'assistència d'algun científic o algun historiador convencional per poder contrastar, no?, les tesis o sí. Les teories d'aquest senyor o d'altres que han pogut venir en aquest programa.
Sí.
I bueno, tenir més...
Si els científics, acceptessin la presència de gent que ha investigat, encara que no sigui amb diploma universitari, doncs això seria maco.
Podria convidar amb algú, no? Sí. O encara que sí que fossin universitaris, estudiants que estiguessin en un curs superior, vull dir, sempre aniria bé per enriquir, no?, el programa i aquests comentaris.
Sí.
Llavors, sí?
Sí, d'acord.
No, bueno, és el que trobo a faltar a vegades, no?, perquè, sí. Bueno, ficar-me una mica més allà amb els teus treballs, no?
Sí.
I amb el teu permís, doncs, vaig llegir un parell dels teus llibres, sí. Com per exemple aquest Jesús vivió i morió en Cachemira.
Sí.
Llavors, mirant-me les fotos, comentant-ho amb un company i jo, bueno, em va fer notar, per exemple, les fotos que hi ha a l'empremta dels peus de Jesús.
Sí.
Que es veuen les marques de...
Home, clar, que no són els peus. És un gravat que vol recordar que ja va passar Jesús.
Ja, però en el gravat, per exemple, es veu que hi ha les ferides.
Sí.
Llavors les ferides, per teoria, estarien cicatritzades i és difícil, no?, que es vegin allà.
Yeah.
Després de tant temps. Per exemple, un altre, i avui va... Tothom t'està felicitant perquè et trobis bé, però avui vaig atacar-te jo.
Bé.
Com pots notar. Vaig dir sí, també, vaig començar a llegir, encara no he acabat.
Sí.
Muñec humà, no?
Sí.
Llavors, jo com soc de Manresa, quan vaig llegir la Santa Lluna de Manresa,
sí.
Vaig quedar una mica parat perquè, bueno, aquí a Manresa mai se sent a parlar de la Santa Lluna.
Yeah.
Se sent a parlar de la llum. De la llum, que a més no és la festivitat, no és la festa major de Manresa, és una festivitat a part.
Sí.
Llavors, clar, al llegir això i fer-ho notar, comentar-ho amb un altre amic, em va comentar també que, bueno, Raúl Bassà, amb el Frius i Palam, penso que és l'historiador aquest, i llavors no va entendre com, per exemple, no vau llegir a Serret i Arbós, que és l'home que més ha investigat sobre aquest tema de Manresa.
Sí.
Llavors, clar, llavors em vaig quedar una mica també bastant decebut, podríem dir-ho d'alguna manera, o pensant que quina mena de treball feia, o sigui, si era un assaig, bueno, un treball científic i que us ajustàveu la informació que teníeu,
sí.
O, bueno, o si ho fèieu per segones i així d'altres llibres, i llavors... Per exemple, doncs jo em vaig fer una mica doncs, així perdut, no? Perquè
sí.
Que no sabia fins quin punt era fiable tot això.
Yeah.
Llavors, doncs, pues, una mica era comentar, no?, aquestes troballes que he fet, no?
Molt bé.
I, bueno, continuo escoltant, he passat de tot.
Gràcies.
D'acord?
Va, Gabriel.
Molt bé.
Adéu, bona nit.
Adéu, bona nit.
Terrassa, bona nit.
Hola, bona nit, Andrés.
Com et dius?
Pere,
digue'm.
Unes dues qüestions al teu convidat.
Mm-hmm.
La primera és que a veure si aquest tipus de dibuixos porten algun tipus de predicció actual.
Sí.
I l'altra pregunta que li volia fer és si aquest tipus de dibuixos també ens poden ensenyar alguna cosa actual, també clar, científica, filosòfica, humana, mèdica, del tipus que sigui.
Perdona, la segona pregunta?
La segona pregunta és si aquest tipus de dibuixos ens poden ensenyar alguna cosa. Alguna cosa, em refereixo, científica, mèdica...
Sí.
No sé si ens poden dir alguna cosa aquests dibuixos actualment. És que em sembla que l'altra vegada que va anar, que va venir el teu convidat al teu programa, va dir que realment és, que ens ensenyen moltes coses.
Sí.
Doncs a veure si es pot dir algun tipus de dibuixo que hagi que ensenyar. No sé, algun tipus d'exemple.
Sí.
Mm?
Ok.
Ja està.
Molt bé, gràcies, Pere.
M'alegro molt que estiguis molt bé.
Gràcies.
O que estiguis bé.
Sí.
Vale.
Molt bé, moltes gràcies. Pere.
Adéu. Adéu.
Minuts per la una, això és Sintonia Alfa de Catalunya Ràdio. Parlem avui de les pedres d'Ica amb en Joaquim Mitieri. El Clot, bona nit.
Bona nit.
Bona nit, com et dius?
David.
David.
Mira, jo volia comentar una cosa i dues preguntes. El que volia comentar és que aquest tema de les pedres d'Ica em sembla una mica bastant oscur perquè el doctor Clavera, o sigui, no les mostra ni autoritats científiques ni... Inclús és massa difícil accedir a elles, a les pedres aquestes. Molt poques persones les tenen, no? O sigui, i després, una pregunta, o sigui... Bueno, ja l'ha fet mitja un altre oient, que és si han fet algun tipus de carboni 14 per saber si les pedres aquestes són d'aquella època.
Sí.
Que seria el més essencial, o sigui, si es demostrés sí, llavors ja no cabria dubte, no?
Sí.
Llavors, una pregunta que vull fer, si la puc contestar ara mateix, perquè després ve un raonament. O sigui, aquestes pedres estan a un vall, no? Estan a un vall.
Aquestes pedres estan al desert del Cucaje, no és cap vall.
Ah.
Un desert.
Però, o sigui, venia d'un riu, no?
Al costat hi ha un riu.
Sí, llavors, vinc al tema de que, bueno, és un raonament que va fer una soterista fa un temps amb una altra emissora, i deia que és molt difícil que unes pedres que estiguin a baix del riu, a dalt del riu no hagin pedres d'aquestes.
O sigui, no, perquè... aquestes pedres les van agafar del riu, sí, perquè són pedres de cantos rodados, o del riu o d'un oceà, que abans hi havia, sí, hagut un oceà, i les van posar exactament al lloc on sabien ells que allà arribarien al nostre poder. Un lloc completament sec.
Sí, però resulta que si les pedres van acabar anant rodant cap al...
No, no, no. Les pedres abans, sí, de gravar-se...
Sí.
Les pedres eren cantos rodados, andesites, ceritizades, i molt pesades per una pressió volcànica. Això és l'informe geològic. Pedres gravades andesites que donen un gran pes per aquesta pressió volcànica. Aquesta humanitat van agafar aquestes pedres, les van gravar meravellosament i les van posar a un lloc que sabien ells que ens arribaria a nosaltres. Aquest lloc és el desert més sec del món, hi cau 2 litres a l'any d'aigua, no hi ha terratrèmols, i ara estan que nosaltres els anem trobant.
Però sempre estan en un mateix lloc, no?
Estan dintre aquest desert de Cocaje en diversos llocs.
En diversos llocs. Però, i no s'han trobat arreu del món, o sigui... És que trobo una mica difícil que persones d'aquest temps posessin pedres a un lloc. O sigui, només vivien en aquell lloc. Perquè el món és molt gran. O sigui,
el món és molt gran, però yeah, que hagi quedat del món aquell de fa 110 milions d'anys... un lloc que no hagi passat cap cataclisme, ni hagin hagut quantitat d'aigua, que s'haurien fet malbé les pedres, possiblement no n'hi hagin tants, David.
Ja.
I a part de que, jo dic que si has escoltat fa un rato, que possiblement aniré a l'Himalaya a veure si aquestes pedres gravades en sànscrit també ens diuen alguna cosa de lo que...
Sí, però és que són punts molt concrets, o sigui, jo ofereixo, si això fos veritat, estarien repartides per totes les zones del món.
Sí, per totes aquestes zones del món, amb aquests milions d'anys, ja no existeixen. Hi havia un continent que es deia l'Atlàntida, que si els van deixar allà, que no les van deixar, perquè sabien que aquell continent s'enfonsaria, amb el cataclisme que va venir, doncs aquestes pedres ja no existirien. El continent Mu ja no existeix. L'Àfrica era d'una manera i ara n'és d'una altra. O sigui que hi ha un 90% o més de geogràfic que ja no és com era fa 110 milions d'anys.
David,
sí,
ja no hi ens esperen.
Val, val. Gràcies, eh?
A tu. Adéu, bona nit. Gràcies, bona nit.
Jo?
Sí.
Val, hola, felicitats, Andreas.
Gràcies, com et dius?
David. Ara, una pregunta seria, des de quan es coneix l'existència d'aquestes pedres? I després seria que m'he quedat sobtat quan deia l'invitat del programa que hi havia pedres, una pedra que cala a l'Himalaya, que deia que formava part d'una casa. Llavors, la pregunta seria quin tamany poden tenir aquestes pedres. I després dieu que per exemple, hi ha unes pedres que parlen de filosofia. Llavors, si per saber de què parla, per entendre de què parla aquestes pedres, el llenguatge s'ha de conèixer o s'ha tingut que arribar a comprendre aquest llenguatge. La meva pregunta seria en quin llenguatge estan escrits i si aquest llenguatge no es coneixia, com s'ha arribat a entendre.
Molt bé.
Val?
D'acord.
Molt bé. Adéu.
Preguem als centres, als grups, als organismes i a les associacions que organitzin conferències, xerrades, col·loquis o congressos de temàtica paranormal o ufològica, que ho comuniquin en detall, per escrit i amb antelació a Sintonia Alfa, Catalunya Ràdio, Diagonal 614 08021, Barcelona.
A l'espai, del 7 al 10 d'octubre, en dansa presenta Els vicis de les flors impossibles, de la companyia de dansa Búbulus. Búbulus en estrena aquesta setmana a l'espai de dansa i música de la Generalitat de Catalunya. Consulteu les cartelleres.
Sintonia Alfa.
5 minuts per d'una, això és Sintonia Alfa de Catalunya Ràdio. Parlem avui amb Joaquim Mitidieri, de les pedres gravades de Ica. I ara un incís. Enrique Marín, bona nit.
Hola.
Què tal?
Bé, en quant al seminari Més enllà de la mort, pues, és una extensió, penso que amb tres de les persones de més pes del seminari, que, del macroseminari que se celebra a Madrid, també sobre el mateix tema, per que altres persones d'altres llocs de, del territori de l'estat espanyol puguin participar-hi, pues, se celebrarà a tres llocs més, a València, a Saragossa i també a Barcelona. A Barcelona vindran Francisco López Seivane, que fa pocs dies va estar convidat per les Nacions Unides donant una conferència a la sede de la ONU, a la seu de la ONU a Nova York. Vindrà el doctor Raymond Moody, que penso que tothom està d'acord que és una de les persones que més en sap d'experiències properes a la mort i darrerament també de possibilitats de comunicació amb les persones que ja ens han deixat, amb els esperits o amb les personalitats que ens han deixat, i Fernando Sánchez Dragó, que suposo que ja tampoc necessita de presentació, és un home que ha corregut mig món, que coneix molt les filosofies i les religions orientals, i a més, vull dir, pues, és un home molt preparat i que té experiències molt interessants al voltant del tema. Tot això serà el mateix dia, en un dia, un únic dia, és una oportunitat, a un hotel de Barcelona, el dia 7 de novembre. Qui estigui interessat en assistir, a més tindrà l'opció de poder menjar, de poder dinar amb els participants, amb els ponents, amb aquestes tres excel·lents persones, importants persones. Poden trucar les persones que estiguin interessades en adquirir els tíquets per poder assistir a aquest seminari al 302-3486 o al 453-0939. Torno a repetir els números, que són el 302-3486 i el 453-0939, que són dues llibreries a Barcelona, l'Estruc Sacanera, el primer, i la llibreria Epsilon, que han col·laborat molt amablement per donar aquesta, s'han oferit a vendre els tíquets per a aquest seminari sobre Més enllà de la mort.
Moltes gràcies, Enrique.
Gràcies a vosaltres.
Arriben les notícies de la una, continuem d'aquí uns 6 o 7 minuts. Fins ara.
Que sap, construeix callant. La transmissió del coneixement, que perpetua el sentit de la vida, no s'efectua més que en petits fragments, per tal que només el temps i la maduresa de l'observador descobreixin a cada moment oportú la veritat. El coneixement últim s'adquireix, se sublima i es comunica en el silenci de la pròpia vida.
Passen 8 minuts de la una de la matinada. Parlem amb Joaquim Mitidieri de les pedres gravades d'Ica. Per cert, en Mitidieri, d'on ve?
Et sembla que cada programa em fas la pregunta clàssica. El meu besavi era napolità. I és molt maco perquè una vegada em van dir que el nom de Mitidieri també és molt maco, el nom mitològic, es veu que és la persona que busca llum o alguna cosa així. Uh-huh. I bé, de la sabidoria, el coneixement i tot això és llum, per això jo estic molt content de dir-me, doncs, Mitidieri.
Molt bé. Crec que abans t'has equivocat amb una adreça.
Sí.
La rectifiquem.
Gràcies. L'Enric Marín ens ha detectat Galileu 333. Galileu 333, segon primera. Aquí és on estan els amics de les pedres gravades d'Ica. Galileu 333, segon primera. I el telèfon, que l'he dit bé, el repeteixo, 419-68-24.
Molt bé. Responem a...
Ens toca...
Als oients. La llum de Gràcia, que pregunta que què és per tu més important. Si la investigació de les pedres d'Ica o l'associació Cobra.
Com ella diu, ella molt bé puntualitza que les dues coses són importants, però primer són les persones. Per tant, primer Cobra. Sempre primer Cobra i després totes les pedres gravades d'Ica i tots els coneixements del món.
Mm-hmm. En Carles de Girona. Pregunta si hi ha en aquestes pedres representacions de dos tipus diferents d'humanitat.
Sí, sí, concretament interpreto jo que parla si hi ha un escalonat d'humanoides diferents. Efectivament, Carles, comença per l'home científic cognoscitiu, que és l'home que hi ha pràcticament llum energètic, que té dos semifulles sobre on tindrien persones els cabells, jo no, perquè no en tinc de cabells. Allà doncs tenen dos semifulles, més una part trasera, o sigui l'occipital de lo que seria del nostre cervell. Ells el tenen molt prolongat a través de trasplantaments d'hemisferis cerebrals, i entre les fulles i aquest cap, diríem, allargat en forma que acaba en forma de triangle, hi ha una franja que també, segons com acaba, si amb una punta o dues puntes, dona l'explicació doncs d'encara de més dintre aquesta gran línia de homes superintel·ligents. És una intel·ligència que nosaltres diríem déus, però és molt lògic que si nosaltres un dia fóssim molt molt savis, veuríem que Déu està encara per sobre de totes aquestes persones. I així, sempre que pugéssim escales, veuríem més paisatge. Doncs igual amb la sabidoria. Quan més saps que no saps res. Aquests són els homes cognositius del rango. Després venen homes cognositius que ja no tenen les semifulles, però que són professionals. Després venen l'humanoide, que també pot ser especialista en energètica, en alimentació. O sigui, totes aquestes persones estan descrites en aquesta escala. I al final acaba l'home que surt ja directament de l'animal, l'humanoide animal, i després inclús encara queda la cibernètica amb els robots. Els robots els impliquen per tasques molt perilloses, pugui ser doncs una central a prop de contaminació d'urani, pot ser per pilotar naus que faran viatges llarguíssims d'una galàxia a l'altra, i llavors piloten robots, o naus que també piloten persones, i tot això està molt ben explicat amb les pedres. O sigui que sí, que efectivament. Em parles també d'una cosa molt curiosa, que dius, si tinc alguna pedra que es vegin que entren o surten aquests sers, aquí sobre la taula hi ha una pedra molt guapa, és la més guapa de totes les pedres que es fan i es desfan, almenys de les que tinc jo. El doctor Cabrera en té moltes de guapes com aquestes, però aquesta pedra s'ha fet un informe exhaustiu que ha durat 3 anys i pico, que ja ha estat revisat pel doctor Cabrera, i aquí es veuen 3 naus que estan aterrant a la Terra. Es veu una nau, anem a dir la nau insigne, que es veu perfectament, és una boca que treu una llengua, i hi ha dos ulls que ploren, però llavors aquesta pedra la tombes i aquesta boca que treu la llengua es converteix en el Challenger quasi fet a escala. I les dues naus que ploren són dues naus ja més petites, dos platerets, que les llàgrimes fan l'estela del seu descens. O sigui que sí, que hi ha moltes naus, és més, hi ha el Museu Aeronàutic de Lima, hi ha moltes pedres, només exclusivament d'astronaus i naus que fan viatges intergalàxics. Hi ha moltes de pedres d'aquestes.
En Gabriel de Manresa pregunta si s'ha fet anàlisis d'aquestes pedres per saber l'antiguitat, composició.
Sí, bueno, lògicament es van fer anàlisis ja fa, des de l'any 62, que el doctor Cabrera es preocupa i envia posteriorment d'aquest any 62. Primer els va fer locals del Perú a través de geòlegs allà, com pot ser l'Eric Wolf, que és un geòleg, que és el que certifica que són pedres doncs andesites, com us he explicat, molt seritisades per la força de l'expressió volcànica, per això són molt pesades aquestes pedres. Però posteriorment s'envien pedres a Bonn, i també molt després d'escriure el llibre s'han enviat pedres a Houston. A Bonn ens diuen que efectivament que la pàtina d'oxidació que té les pedres data, fa veure que fa de molts mils d'anys. No diu quants mils de mils, però diu molts mils d'anys. Molts mils d'anys, si agafem un número i posem molts mils, us sortiran milions ràpidament. És més, també la Universitat de Bonn diu que... Perdó, no, aquí acaba el de la Universitat de Bonn. És posterior la de Houston, que diu que dintre les línies dels rasgos que dels dibuixos s'han trobat microorganismes fòssils. Lo qual torna a certificar que aquestes pedres són de mils, de mils, de milions d'anys. O sigui, de mils d'anys que fan milions.
En Pere de Terrassa.
Bueno, perdó, ui, en Gabriel de Manresa ens explica coses molt interessants. A mi m'encanta. I diu, per què no hi ha la taula aquí historiadors? Què més voldria jo que hi haguessin aquí... no historiadors, aquí el que tenia que estar són arqueòlegs, però no et preocupis, Gabriel, no em vindrà cap d'arqueòlegs, perquè els arqueòlegs els és molt més fàcil dir que són falses. Així de clar. Jo puc treure pedres d'aquestes del Perú, perquè quan la duana me la miren, bueno, jo la duana seria una altra història. Perquè jo dic que són autèntiques, llavors diu, home, si són autèntiques necessito un certificat del Ministeri de Cultura, i jo dic, home, què més voldria jo també que anar al Ministeri de Cultura i que em diguessin que són autèntiques? Si vaig al Ministeri de Cultura em diran que són falses. I llavors el guàrdia em torna a preguntar, entonces usted qué dice, són autèntiques o són falses? Jo li dic, són autèntiques, pues usted me... I això és un peix que es mossega la culla que no s'acabaria mai, no? Els historiadors que dius tu, els arqueòlegs, diuen que són falses, i així s'acaben el tema. Val? Ara, jo, tu saps que ho he dit, fa el mes d'abril vaig fer unes excavacions, vaig fer una cata sobre un terreny i sobre unes estratos del Miocè, jo vaig trobar dos pedres. Per tant, jo sé que són autèntiques. Ara, tots els arqueòlegs del món vinguin i que em diguin que són falses. Jo, tranquil. Dius de... bueno, perquè no ho donem a conèixer a més alts nivells perquè s'estudin aquestes pedres. Jo no sé si et plau que et digui que jo he donat una conferència a la Universitat de Barcelona fa uns mesos, i la primera fila, doncs, tots eren catedràtics. I a pesar de que el col·loqui es va entablar amb els estudiants, mentre jo contestava amb els estudiants, pensava, caram, i no hi haurà cap catedràtic que em vulgui fer una pregunta, perquè m'interessava, no? I efectivament, al final, quan ja estava molt arrencat el col·loqui, un catedràtic em va fer una pregunta. I jo, ho lamento, vaig haver de dir, perdoni'm, no ho sé. La resposta no la sabia, però vaig dir-li que per favor em donés el seu número de telèfon, que jo abans de dos mesos estudiaria quina resposta li podia donar a aquella pregunta. No vaig haver d'esperar dos mesos. Amb el cotxe tornant cap al meu poble, que està simplement a 26 quilòmetres per l'autopista, ja tenia la resposta.
En Pere, sí, de Terrassa. Pregunta si hi ha alguna predicció amb aquestes pedres.
Sí, la predicció que ens expliquen aquestes pedres és de que aquell món va extingir-se, aquella humanitat es va extingir pel rescafament de l'atmosfera. I es veu uns dibuixos perfectament, amb unes pedres que és una roca més o menys rodona, que suposo que intencionadament la van partir per la meitat, i llavors al tenir dues esferes, a l'esfera tens l'hemisferi est i l'hemisferi oest, i allà amb els hemisferis es veuen el com estava aquella humanitat, tenien la distribució dels continents, es veu el de l'est, el planeta és doncs de lo que és Europa, lo que és Àfrica, el continent Mu, a l'oest es veu lo que són les Amèriques, l'Atlàntida, estan tots aquests continents allà posats, i lo que són els oceans s'han convertit en uns rius immensament molt grans, molt amples, però no són oceans. I els oceans s'han evaporat per aquest rescalfament de l'atmosfera, i es veu
com està dibuixat una sèrie de capes molt intenses, uns cercles a les puntes de les pedres, el qual els dona a entendre que aquells cercles és l'aigua que ha passat, l'humitat aquesta que s'ha gasificat, s'ha passat a l'estratosfera. I allà està tota aquesta quantitat. Quin ensenyament podem prendre? Doncs podem prendre que nosaltres també estem anant al mateix apocalipsis, anem escalfant l'atmosfera de la nostra Terra.
Pere, també pregunta si ens ensenyen alguna cosa, si tens un exemple.
Molts exemples. Si és una biblioteca, creiem que aquestes pedres gravades és una biblioteca. Lògicament les biblioteques ensenyen, no? I aquí poden ensenyar tot el que tu vulguis, vull dir, des d'aquestes dues pedres, que després de contestar això farem els dibuixos, fins a... que parlen de filosofia, sobretot moltes d'aeronàutica. Ara n'estic trobant moltes que no ho sabia i ara me'n dono compte, que són experiments que es feien amb gravitat, o sigui, sense força de gravetat, a la ingravitat, experiments biològics que es feien a la ingravitat. També hi ha moltes pedres d'operacions, de trasplantaments de cor, sense reixars, de canvis de, o sigui, de trasplantaments de cervell, trasplantaments d'estómac. Jo aquest estiu, com que aquesta és la meva passió, també, junt amb lo de cobra, aquest estiu hi he estat estudiant tres pedres, les quals he acabat els tres informes, i són tres pedres precisament de cirurgia. Ara, el primer viatge meu o d'alguna persona que vagi a veure el doctor Cabrera, li faré arribar mà perquè ell m'ho controli. O sigui que sí, Pere, aquestes pedres és una biblioteca que ens ensenyen moltes coses. El David Dolot.
Sí, el David Dolot, sí, 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 del Clot. Sí. Diu que li sembla un tema molt obscur aquest de les pedres de... perquè argumenta que el doctor Cabrera no les mostra, no les ensenya
al científic. El de l'amic David ha rebut molt mal la informació, perquè el doctor Cabrera, com a persona que és, té defectes, només faltaria, però té unes virtuts immenses, i una de les virtuts que té és de que té la casa museu oberta per tothom. Per tothom. Allà entren tres autocars diaris, quan és l'època turística, de persones. Vol dir que amb un dematí jo he estat allà ajudant-lo, perquè al final queda quasi, com aquest que diu, no, queda fònic, irritada la garganta, perquè s'apassiona com jo quan parlem d'aquests temes. I jo molt modestament li he demanat, per favor, esto de las piedras de los hemisferios, deixi-m'ho explicar a mi, usted descanse. I jo li he fet d'aprenent de bruixot, allò al meu costat, no?, que m'ha rectificat moltes vegades, més d'una, explicant-li perquè ell pugui descansar la seva gola. O sigui que el doctor Cabrera, els seus pedres, els seus coneixements, els té oberts a tot el món. Pensa que aquest museu venen científics de Rússia, venen científics, sobretot molt els americans, són altament qualificats, que venen cada any, cada tres anys, a saber com ho van les seves investigacions, doctor Cabrera. Perquè aquí hi ha temes importantíssims per a la humanitat. I en fi, el doctor Cabrera ho té obert, té un llibre que ho explica tot. És més, el doctor Cabrera em va dir que, ell, si tingués poder un dia, que no el tindrà, que no el vol, el primer que faria precisament és anul·lar les patents de tot el món, perquè ell interpreta que el coneixement se'ns va donar, van venir uns sers d'un altre punt, d'un altre del cosmos, del que nosaltres assenyalem al cel. Doncs, vale, del cel van venir uns sers que ens van donar, regalar, obsequiar, ens van donar el coneixement. No l'hem conquerit nosaltres, ens l'han donat. Per tant, és una cosa que et dones, no la pots vendre, no la pots hipotecar. Això és la manera tan oberta que té el doctor Cabrera respecte a les seves investigacions. Mai res de foscor, per favor.
Sí, també preguntava el David si s'havien fet anàlisis amb...
Sí, mira, el David ens parla, doncs, si aquestes pedres que jo he vist a l'Himàlaia, que he vist en llibres, com és que estan allà i que estan en una teulada. Estan en una teulada perquè la persona que les ha tret de la falda d'aquesta muntanya, diem-ne, doncs, que està a prop del monestir d'Emi, doncs les ha utilitzades per aguantar unes xapes de llauna, per quan bufen els monsons no li arrenqui la seva teulada. I llavors ha agafat aquestes pedres que deuen pesar, jo puc interpretar, cap al voltant de 60 quilos, entre 40 i 60 quilos, i les ha posat estratègicament situades perquè no li volin les xapes d'aquests bidons. Aquestes pedres doncs estan escrites en sànscrit a la falda de la muntanya i després els camperols d'allà les han agafat per utilitzar-les per apuntalar els seus sostres, no? Ens parla, diu, que a partir d'aquí doncs farem els dibuixos, perquè com poden parlar de filosofia? Esclar, i quin llenguatge utilitzem? És molt lògic, David, que tu facis aquestes preguntes, perquè, clar, tu no has vist mai una pedra gravada a dica. Les pedres gravades a dica són pedres dibuixades amb ideografies completament planes, que no tenen ni profunditat ni tenen perspectiva, igual que els dibuixos que sigues vist dels egipcis o dels sumeris. Doncs aquestes pedres són amb aquest tipus de dibuix, completament pla. El seu llenguatge. El llenguatge, el doctor Cabrera els ha estat estudiant durant 28 anys i amb totes les proves que ha anat fent durant aquestes 1.000 i pico de pedres o 1.500 pedres que té estudiades durant aquests 20 i pico d'anys, té diploma, és un diploma molt curiós que diu per a l'incansable investigador, no? Efectivament és una persona incansable, no? Doncs aquest doctor Cabrera ens ha fet una clau d'aquestes ideografies. Una cosa és el que està dibuixada, i l'altra cosa és el simbolisme. Sabem que, per exemple, un quadrat, o molts quadrats, és gran quantitat d'intel·ligència. El quadrat, intel·ligència. El rombo, un o molts rombos, llavors aquí és vida animal. Les ratlles paral·leles és vida vegetativa o vida vegetal. I així successivament de signes, no? Aquests signes es tenen que interpretar a més del dibuix i llavors tu compondre't la història que interpretes que pugui dir. Jo repeteixo, jo he estat amb una pedra, jo no sóc el doctor Cabrera, sóc el seu aprenent, i he estat 3 anys i mig per desxifrar una pedra, però estic molt content perquè el doctor Cabrera doncs ja la vam dialogar durant 3 dies, no contínuament d'aquesta pedra, sinó a molts ratos dèiem, doctor, volvemos a hablar de la pedra 3.475, són els grams que fa aquesta pedra, con mucho gusto, Joaquín, i vinguen i anar-hi treballant la teoria que jo li vaig presentar.
Més coses?
Bueno, ara jo m'agradaria, si els que tenen paper i llàpids...
No, ho farem una mica més tard.
Sí? No tinguem temps d'abans de respondre'ls, d'acord?
Ah, és que hem de fer una connexió ràpida.
Endavant.
Va? 4 minuts per 2:15, això és Sintonia Alfa de Catalunya Ràdio. Siguin 2:15, això és Sintonia Alfa de Catalunya Ràdio. Estàvem intentant fer una connexió, però és una mica difícil. Espero que la podem fer abans les dues. Joaquim, les pedres.
Vinga, doncs aprofitem per fer aquest experiment que estic segur que no s'ha fet mai per ràdio, això. Teniu paper? Teniu bolígraf o llàpids? Bueno, us anirem saltejant a la dreta i a l'esquerra, o sigui que farem les dues pedres, Jo faig el mateix que vosaltres. El paper el divideixo amb una ratlla al mig. A l'esquerra faig un cercle, faré un cercle, encara no l'he fet, d'uns 3 centímetres. Ja el tinc fet, 3 centímetres. A la dreta faré més o menys també un altre cercle d'un diàmetre de 3 centímetres. La rodona d'una moneda de 50 pessetes, per exemple. Llavors, a l'esquerra, ara posaré, tocant la perifèria d'aquesta rodona, un triangle, que la base serà la mateixa rodona, i a la base d'aquest triangle al costat me'n s'acabi un altre triangle i un altre triangle, ja me n'han sortit 3, ara me'n surten 4, ara sempre la base del triangle és la rodona, 5, 6, 7 me n'han sortit 7. Ah, és que el número 7 és molt important en les pedres gravades, com a tots.
Ara anem al de la dreta. Farem el mateix, amb la perifèria d'aquest, de la circunferència, formem un triangle, un altre 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 triangle i un altre triangle. 2, 4, 6, 7. M'ha sortit 7. Molt bé. Ara, a un terç de la circunferència, a un terç per la part superior, més o menys una miqueta més amunt de la meitat, una miqueta més amunt, per això us he parlat d'un terç, una miqueta més amunt del que seria el centre, una ratlla que va de punta a punta, doncs, d'esquerra a dreta de la circunferència. En aquest cas seria una línia el diàmetre, però com en aquest cas no passa pel centre, possiblement no és el diàmetre. D'acord? Una miqueta més amunt de la meitat, una línia horitzontal que hem partit aquests dos triangles. He fet la de l'esquerra i he fet la de la dreta. Molt bé. Ara, sota d'aquesta ratlla, amb un re, uns 2 o 3 mil·límetres, torno a tirar una altra i em queda una franja. Ara, a la part de del que tenim a l'esquerra, del que tenim a l'esquerra, hi posarem uns rombos. O sigui, és molt fàcil, tiraré línies inclinades, una, dues, tres, inclinades, perquè quan torné a tirar línies inclinades a la dreta, em sortiran els rombos. Una, dues, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit línies inclinades. Una, dues, tres, quatre, cinc, sis, set, línies inclinades, i m'han quedat una infinitat de rombos. Ara passo al dibuix de la dreta, igual, amb la superfície superior, el que podríem dir, doncs, el cervell d'aquesta cara, que estem intentant dibuixar una cara com si fos un sol, val? Aquí tirarem línies verticals completament, una, dues, tres, quatre, cinc, sis i set. I ara horitzontals perquè ens quedin els quadrats, una, dues, tres i tres, a mi m'han sortit tres, i queden uns quadrats molt visibles. Si estem dibuixant aquesta espècie de sol, ara li posarem els dos ulls, dos rodones, una rodona aquí, una rodona a la dreta i al mig, i posarem un nas, que seria molt complicat de dir-la, i simplement posarem un nas com aquests nassos de cartró que es poseu, que ens posem els homes també, per protegir-nos del sol. Unes ratlles i unes ratlles, això és el nas, que en aquest cas no té una gran importància, crec jo.
Joaquim.
Però... El de l'esquerra, encara no han passat els 5 minuts. El de l'esquerra, la cara de l'esquerra, el que és la boca, completament recta, recta. I ens queda una cara d'un home molt seriós. I el de la dreta, una cara somrient, un mig arc, i un home que riu. Tornem a estar amb els triangles. Els triangles de l'escala de la dreta, tres ratlletes,
Joaquim,
digue'm, va, la connexió.
No, està bé, sí. Podem continuar, deixem-ho aquí,
sí.
I continuem després, sí?
Molt bé.
Un moment.
Hem quedat amb els triangles.
Penso que estaràs content i els oients també. André Malví, bona nit.
Hola, André.
Oh, hombre, clar que
com va?
Hombre, quina alegria.
Desde ahí el...
¡Qué alegría!
Como siempre, esperando de que haya mucha gente escuchando maravillas sobre mi viejo amigo el doctor Cabreras.
Sí, maravillas, pero lo pasa que el aprendiz de brujo que soy yo no está a la altura de estas grandes, de esta gran biblioteca gliptolítica que tú sabes que tiene el doctor Cabrera.
Sí, pero mira, yo me acuerdo, primera vez que fui en la Plaza de Armas en Ica,
sí.
En esta sala con esas estanterías y todo en el suelo,
sí.
También tuve un sentimiento de pequeñez prodigioso, pero después me di cuenta de que cada una de estas piedras había sido hecha con manos parecidas a las mías, con lo cual... yo pienso que la única culpa que yo tengo, y tú también, y todos supongo, es la de no acordarnos de lo que podemos.
Sí. De acuerdo. Felicidades por el reportaje que hiciste en el Más Allá, ¿eh? Nadie nunca en una revista española, en toda la historia de las revistas españolas, había escrito con la profundidad que has escrito tú, Andrés. Con la Mira. Profundidad de tus pensamientos. ¡Jo, jo, jo!
Hay que dar las gracias a Andrés porque
sí.
Fueron provocadas
de acuerdo,
esas
de acuerdo.
Ideas por su presencia. Y en realidad nadie nunca se puede atribuir nada porque somos todos portavoces de todos.
Sí, sí. Pero tú lo defines muy bien. Cosas que supongo que gente corriente como yo tenemos en el cerebro y no sabemos cómo cogerlo, tú nos lo expones muy claro, ¿eh?
Ah, pues mira.
Felicidades, pues felicidades.
Un buen barman del espíritu.
Sí que es un buen barman. Fabuloso.
André.
Dime.
¿Te encuentras bien?
Mira, estoy un poco afectado por muchas cosas. Es que pasando de los 25.000 muertos de India de hace 3 días, pues esta noche estoy siguiendo con angustia lo que está pasando. Moscú está en plena guerra civil, con carros armados que disparan en las calles, etcétera, y te diré que me preocupa mucho porque veo que es extraño, pero coincide con la luna llena, coincide con un montón de cosas, y que cada vez que hay una onda de locura, de matanza y de muerte en el planeta, pues sí, me afecta, me afecta.
¿Qué estás haciendo actualmente? ¿O no volví?
¿Qué, ahora mismo?
Sí, no, estos días.
Bueno, estoy preparando nuevos títulos de, ¿sabes?, de esas cassettes que estoy haciendo.
Sí.
Pero esto es un trabajo gigantesco, porque para llegar a poner en orden y que sea asequible a todos los que puedan escucharlo, datos que a veces están escondidos en los libros, que tú bien sabes cómo es mi biblioteca, pues sí, es un trabajo muy gordo, amén de muchas otras cosas de las cuales evidentemente no puedo hablar.
¿Curación fas o no?
Sí, sí, por supuesto.
¿Sí?
Sí, sí.
Ok.
Sí, sí, esto me come, pues, honestamente, actualmente me come unas 10 horas al día, porque como aún estoy solo y estoy aún esperando de tener más gente que me ayude, porque realmente uno no da abasto. No da abasto.
André.
Dime.
Suerte.
Pues mira, suerte a todos. Y entre otras cosas a ti, que te veo como un poco dolido esta noche, te voy a mandar toda la energía que me sobra.
Muy bien.
Dios sabe qué hay.
Muy bien.
Vale.
André, cuídate mucho.
Un abrazo a todos.
Igualmente.
Gracias, igualmente, André.
Vale. Adiós.
Adiós, buena noche. Passen 5 minuts a 2:15, això és Sintonia Alfa de Catalunya Ràdio. Parlem amb Joaquim Vititieri de les pedres gravades d'Ica. I continuem amb el disseny que estaves fent.
Va, ràpidament, que ja pràcticament l'hem acabat, amb aquests triangles que hem fet, amb el dibuix de l'esquerra, posarem 3 línies, 3 raigs de sol, però que arriben exactament només a la punta de les piràmides. No passen més les ratlles d'aquestes piràmides. 1, 2, 3... i cada, entre piràmide i piràmide, posem aquests 3 raigs, podríem dir, doncs, raigs de sol, per si volem ara per anar més ràpid, però que tenen la mateixa altura de les piràmides. Ara anem al dibuix de la dreta. També farem 3 ratlles, però aquí les podeu fer tot lo llargues que vulgueu. O sigui que superen més del doble, potser, lo de la mida de les piràmides. Jo ja ho estic acabant. Ja està, ja tenim les ratlles, una que té les ratlles a la mateixa punta de les piràmides i l'altra de la dreta té les ratlles que van molt més lluny de les piràmides. Aquí s'ha acabat el dibuix. Ara ve que em truqueu a veure quines explicacions o què hi veieu de diferent i dialoguem sobre aquest tema. A veure si entre tots fem una investigació d'aquestes 2 pedres gravades d'Ica. Moltes gràcies a tothom. Intenteu-ho, per favor.
Si la nostra vida no ens funciona adequadament, és que ha sigut erròniament somiada.
Passen 7 minuts a 2:15. Això és Sintonia de Catalunya Ràdio. I continuem. Si voleu fer més preguntes, al 201-7474, 201-7474. Joaquim Vititieri, el tamany més gran d'aquestes pedres, quin seria?
Possiblement el tamany més gran és la que vam regalar, dic vam perquè jo em considero ja una mica de l'equip del doctor Cabrera, que vam regalar a la reina d'Espanya, que la va portar en JJ Benítez, i és una pedra que deu pesar les seves 5 o 6 tones i fa més d'un metre i mig d'alt per un diàmetre d'uns 70 o 80 centímetres, d'aquí ve que pesi tantes tones, no? És una pedra bellíssima, és de relleu. Jo hi he estat al Socavón, que diuen allà d'on la van treure, m'ho va ensenyar el meu amic Basilio Chuya, i aquí saliu la piedra de les humanidades. La pedra aquesta ja tot en relleu ha explicat el procés de la humanitat, aquella primera, de quan van venir aquests sers del cosmos, ha donat vida al que van ser després sortir les persones, els sers cognositius.
I la més petita?
La més petita, potser és una de falsa que tinc a casa, que pesa molt pocs grams. I
si és falsa no val.
No val, doncs bé, les més petites, potser una de les més petites és una d'aquestes que veus aquí a l'esquerra, que és bastant corrent, que deu pesar 100 i pico de grams, i té la forma d'una mandarina petita. En tinc alguna encara de més petita, no? Però vull dir, és que ja llavors no es pot dibuixar amb una pedra del tamany d'una nou, ja quasi no tens superfície per dibuixar. Llavors, possiblement la més petita siguin això, la forma d'una mandarina, fins a un metro i pico d'alt per 80 centímetres d'ample, que llavors pesen una borrada.
Sant Gervasi, bona nit. Sant Gervasi?
Sí.
Hola, com et dius?
Hola, bona nit, sou Francesc.
Francesc.
Primer que res dir-te que m'alegro de sentir-te que estàs bé.
Gràcies.
I també el mateix, o sigui, felicitats per l'article de Més Enllà.
Sí.
I per el que dius de que l'audiència del programa, vull dir, aquest mes la revista ha desaparegut dels quioscos ja, vull dir, algun en deu tindré.
Molt bé, Francesc.
Dic una cosa, l'altra vegada que vau parlar de les pedres, sí, vau convidar que qui volgués vindre a veure-les podia vindre.
Sí.
Jo estic fent una pesilladeta i de fet no puc... O sigui, no he pogut seguir la proposta del Mediteri precisament perquè estic venint cap aquí. Es pot vindre avui a veure-les?
Si podies venir avui?
Sí.
Sí, però queda poc temps, eh?
Sí, no, estic a la vora ja.
Ah, val, sí. Sí, perfecte.
Vale. Llavors, voldria fer una mica d'abogat al diable aquesta nit, si permets.
Sí.
Jo crec que sempre, o sigui, a l'hora d'interpretar, tenim la mania d'interpretar, digues, per el que mos envolta, no?
Sí.
Llavors, clar, estem fent un estudi, estem parlant d'unes pedres que tenen una sèrie de gravats i, bueno, a partir del que es veu, o sigui, jo sóc el primer que sóc bastant partidari de que possiblement siguin certes i que estiguin parlant d'algo molt remot, no? Però jo em plantejo un hipotètic arqueòleg dintre de... Ves a buscar quants d'anys, que de repente es trobi, pues, que la nostra civilització es troba a la tomba d'un nano, es trobi que, pues, representacions de dinosaures, fotografies, dibuixos... Fins a quin punt aquest senyor no es podria... interpretar que la nostra civilització ha estat coetània
dels dinosaures.
Dels dinosaures. Mm. O sigui, tota la dinomania que avui en dia tenim i totes les... No sé, vull dir... La quantitat d'informació gràfica i de tota mena que pots arribar a trobar per tot arreu, si no es podria arribar a interpretar dins de 2.000 anys com una mena de convivència o de coexistència, no?
Sí.
Llavors, una altra cosa és que, clar, abans s'ha parlat del tema dels estudis que s'han fet de les pedres. Jo el que em pregunto és si només estan gravades. O sigui, jo el que no he sentit mai és que s'hagi fet cap mena d'estudi en el qual s'hagi intentat trobar altra mena de rastres a les pedres. O sigui, quan dic altra mena de rastres vull dir, doncs, no sé, des de microcans magnètics, rastres radioactius, o sigui, qualsevol cosa que poguera dir molt més que el que aparentment diuen a través dels gravats.
Sí.
M'expreso...
Sí, sí, perfectament.
I, bueno, bàsicament això, no? O sigui, perquè, clar, vull dir, es tornen al mateix exemple, t'imagina't que avui en dia ha mort un nano jove i els seus pares li posen a la tomba, doncs, tota la col·lecció dels compact discs del rock i del heavy metal i del que puguen trobar, vull dir.
Sí.
Dintre de 2.000 anys ja trobaran allí uns discos molt bonics, amb uns rajos i amb uns colors, però, clar, la informació d'aquests discos no és el que hi ha, aparentment. O sigui, fins a quin punt s'ha fet una altra mena d'investigació de que pogueren estar gravades d'una altra manera.
Molt bé. D'acord.
Vale, gràcies.
Gràcies a tu.
Adéu.
Gràcies, bona nit.
Sí, hola.
Hola, qui ets?
Estàs no va ser Llum.
Llum.
Estic molt contenta.
Per què?
Bueno, perquè l'André ha respost. L'André, o sigui, és així, no? Aquella nit, doncs, vas dir... Això són amics, no?
Sí.
I això són amics.
Exacte.
Res més, no?
No, res més.
N'hi ha prou.
Val.
Bona nit, eh?
Gràcies, igualment. Rubí, hola.
Francesc de Rubí.
Sí.
Escolta, primer que res, sí, primer que res, a tot això dels alegrants de que estigui bé tot aquest assumpte,
sí,
això ja va per endavant. Però llavors, jo et voldria que tinguessis en compte una cosa, i és que la quantitat de mil persones que no t'ho podran dir, perquè és com te telefonar per dir-te això, sí, per això el que sigui és un calvari, perquè ara jo, sense dir-te cap mentida, fa més de 3/4 d'hora que estic provant de trucar, oi?
Què dius?
Sí. I bueno, llavors, però vull dir que tenen en compte això. Tenen en compte que hi haurà moltes mil persones, mm-hmm, que no et podran expressar la satisfacció de que torni a estar al programa i que puguis tenir uns anys. Bueno, dir, no, sí, que, sí. Això per mi és molt important, perquè dic, bueno, ara jo aquest home pues, li diria, com jo n'hi deu haver, pues, jo dic cents i mils, perquè les cartes que va rebre ja les vas contestar així de paraula, perquè et ves impossibilitat de fer-ho personalment.
Personalment, sí.
Però posar a compte tu les trucades per telèfon que hauries de contestar.
Sí.
Ten en compte això, per favor.
Molt bé.
Ten en compte.
Ho tinc, bueno, en compte, Francesc.
Gràcies. Llavors, una altra cosa. El mititiari ja ha dit que m'ho enxafat això de que si les pedres aquestes pues ja profetitzaven més o menys el que podia ser l'acabament de la humanitat que tenien ells, oi? Però a més d'aquesta que diu de l'escalfament, si hi ha alguna altra profecia, podríem dir alguna altra indicació de que pogués ser per alguna altra cosa també, ho barrejat tot això.
Molt bé.
Una altra cosa. Llavors, ha parlat, algú li ha preguntat, sobre ell ha dit que hi havia un cert paral·lelisme entre la humanitat aquesta i la nostra.
Sí.
Bueno, llavors, recordarà el senyor Militier també que amb altres xerrades que s'han fet per aquí per Alfa,
sí,
s'havia parlat d'unes pedres que representaven la passió de Jesucrist.
Sí.
Oi? Si això ell ho ha vist o bé n'estan, bé sembli entrat o enterat del tot, si això també podria ser una altra mostra del paral·lelisme d'aquesta humanitat extinguida amb la nostra.
Mm, molt bé.
Res més.
Moltes gràcies, Francesc.
Endavant, eh?
Fins ara, igualment, gràcies. Joaquim, han trigat exactament 1 hora i 3/4 per fer-te la pregunta.
Sí, però tínicament no em pregunta.
Sant Andreu, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, com et dius?
Roser,
diguem.
Sí, és veritat, que hem tardat moltíssim per poder parlar.
Yeah.
Estic molt contenta que estiguis bé, eh?
Moltes gràcies,
Roser. I passant ja el tema, mira, aquest senyor, Joaquim, jo li voldria preguntar, perquè és que és una mica estrany que el govern d'allà, una cosa tan interessant, que no ho comuniqui ni se sàpiga ni siquiera res. Jo vaig estar a Sevilla, a la Fira de Sevilla,
sí,
que és una mostra de lo que hi ha a cada país, no?
Sí.
I vaig estar preguntant al pavelló de Perú i allà semblava que els hi parlés de la Lluna, perquè no tenien ni la mínima idea. I jo, és que em vaig estranyar molt, dic, home, encara que sigui una mica de passada, però res. I és clar, fins que fos algo que no els agradés, però no sé, que almenys diguessin com si no existís, com si ens ho inventéssim. Bueno, això és una cosa. Després l'altra voldria preguntar-li, a veure, amb aquestes pedres, si hi ha diversos tipus de raça diferents, com ara estem nosaltres, que n'hi ha tants tipus, negres, blancs, xinos, llavors amb aquestes pedres si també es troba això.
Molt bé.
I després una pregunta per tu. Perdona, però escolta'm, aquest El muñeco mecánico, aquest llibre, jo l'he estat buscant per tot arreu i no l'he trobat. M'agradaria molt llegir-lo i no... I ara un noi ha trucat que l'estava llegint,
sí,
i dic, pues el deu emmetre en algun lloc, perquè si aquest noi el que m'he llegit, tu ja ho sabries...
No, es diu El muñeco humano.
Humano.
Ara, on es ven, no ho sé. És possible que estigui desaurit o que... no sé, realment.
Van dir que es havia agotat, van a Madrid, es veu que el van buscar, sí, per Madrid i res.
Sí.
I preguntat a diversos postos i res. No ho saps tu si hi ha algun lloc. Les
coses bones acaben ràpidament.
Això, i no es pot tornar a fer una tradició, no? Una cosa així, eh?
Sí, això sí.
Ah, a veure, sí. Sí, perquè és una llàstima, perquè em sembla que hi ha més gent que li interessaria i no...
Uh-huh.
Bueno, pues...
Molt
bé. Contenta, de parlar amb tu.
Molta...
És la segona vegada, que parlo, però fa molts anys.
Uh-huh.
Bueno.
Molt bé, Roser.
Vale.
Moltes gràcies,
Adéu.
Fins ara.
Adéu.
jo truco perquè en Joaquim ens ha demanat que expliquéssim o féssim un incís sobre el dibuix aquest.
Sí.
Jo només m'ocorreix que el dibuix de l'esquerra és una mica soso,
sí,
i el de la dreta té molta més força i potser energia, no?
Sí.
Em sembla que tingui més, no sé, més ràbia, més força en definitiva.
Sí, sí, sí.
Llavors jo volia preguntar també, molt ràpidament, si en el famós llibre d'Urantia es parla una mica d'aquestes pedres, si s'inclou una mica aquest tema, i si ens digueu si és possible d'una vegada més a veure si d'on podem treure aquest llibre, perquè el busco per les costats i de maneres. Res més.
Molt bé, gràcies, Xavi. Fins ara. Reus, bona nit.
Bona nit.
Hola, com et dius?
Eulàlia.
Eulàlia?
Sí. Jo trucava, en primer lloc m'alegro molt de que estiguis, vaja, almenys hagis pogut venir a la ràdio, vol dir que ja estàs una mica millor. Me n'alegro molt.
Gràcies.
Després, volia demanar, per favor, veiem, una cosa que hi ha un que m'ha precedit, n'ha parlat, no? D'aquestes pedres que surt Jesucrist. Sempre he vist que en el moment que es tocava aquest tema s'evadia una mica, vull dir, no es volia aprofundir una mica, com si el doctor Cabrera fins i tot aquest tipus de pedres no les ensenyés amb facilitat. Aviam si se'ns en parla una miqueta, perquè trobo que és una cosa molt curiosa que tants anys enrere doncs pugui haver-hi ja unes senyals d'un Jesucrist com hem tingut nosaltres, no?
Sí, sí,
sí. I després, en quant als dibuixos, doncs dic que, clar, el de la dreta és molt optimista, molt, i té energia, sembla que aquest raig que sobrepassa els triangles ho denota, i en canvi l'altre és molt ensupit, molt trist. Res més.
Molt bé.
Molt bé, bona nit.
Gràcies.
Gràcies, Adéu, adéu.
Sintonia Alfa.
10 minuts per les dues. Això és Sintonia Alfa de Catalunya Ràdio. Responem els oients, si et sembla. En Francesc de Sant Evasi diu que si en un futur indeterminat una humanitat troba una foto d'un dinosauri,
sí,
doncs pensarà que nosaltres érem coetanis dels dinosauris.
Si és una foto, no sé per què. Vaja, jo he explicat que datem les pedres del Mesozoic perquè tenim pedres que ens estan descrivint en mediogrames, ens estan dibuixant l'evolució biològica dels dinosauris. No que hi ha dinosauris allà anotats. I llavors certifico que la persona que pugui veure l'evolució biològica dels dinosauris és que té que viure l'època dels dinosauris.
Però i si aquests del futur enganxen una enciclopèdia en què es mostra l'evolució del dinosauri?
Sí, veuran que és errònia, doncs, la nostra.
Mm?
Sí, perquè aquí diu que no fan metamorfosis els dinosauris. En canvi, aquests sers que cohabitaven amb els dinosauris veuen que sí, que fan metamorfosis. No totes les races, vull dir, no totes les espècies dels dinosauris, però almenys aquests que tenim dibuixats, gravats amb aquesta pedra, hi ha aquesta evolució biològica que certifica que la persona està observant aquesta evolució dels dinosauris.
Mm.
Els rastres que parla de les pedres, jo he parlat de que hem portat pedres a la Universitat de Bonn, heu portat pedres a la Universitat de Houston. S'han fet anàlisis, s'estan fent anàlisis en aquests moments importantíssims d'aquestes pedres, i tots els anàlisis sempre certifiquen que són de mils i mils d'anys. Alguna persona havia preguntat abans per què no fèiem la prova del 14. És lògic que no es pot fer, per quan això no porta cap quantitat d'oxigen, és una pedra que no té possibilitat. El carbó 14 és una prova que es fa sobre matèries orgàniques, i això és una pedra.
Però poden haver matèries orgàniques dintre les roies aquestes?
Sí, hi ha microorganismes fòssils, no?
Sí.
Això ens ho certifiquen de Houston, no?
Però pot fer el carbó 14 sobre aquests microorganismes, per saber l'antiguitat.
Jo crec que si són fòssils, no, perquè tots segueixen sent petrificats, segueixen sense haver-hi cosa orgànica.
Sí.
possiblement la ciència està avançant molt i hi ha sistemes molt sofisticats per certificar més certerament el de les pedres gravades de Ica. Amb tota la modèstia, nosaltres a Madrid tinc dos companys que estan fent gestions perquè un centre d'allà gràcticament també faci les seves investigacions amb una pedra que li hem donat, que per desgràcia ens han dit pedra que els hi donem i que ells la tindran que fer molt bé i desapareixerà aquesta pedra. Bueno, hem fet fotografies i hem fet dibuixos sobre aquesta pedra i malauradament estem disposats a sacrificar una pedra.
Okay. També preguntava Francesc si s'han fet altres tipus d'estudis d'altres arrastres en les pedres.
És que no el siguin... que estava contestant que s'han fet, o s'estan intentant fer.
El Francesc de Rubí em pregunta si hi ha alguna altra profecia a part de que parli de Jesús, per exemple, o de...
Bueno,
si hi ha alguna altra...
ell me pregunta si hi ha alguna altra també alguna altra
profecia,
profecia que s'expliqui el fi d'aquella humanitat. On de les pedres que s'han estudiat d'aquestes 16.000 que diu que hi ha el doctor Cabrera al museu, la que hem estudiat més, que ha estudiat el doctor Cabrera, jo només l'he observada i l'he llegida i de tant mirar-la doncs ja l'he après i de sentir-la explicar amb el doctor Cabrera, és aquesta que us explicava, d'aquesta gran pedra rodona que es va fer als dos hemisferis, no? O sigui, el de l'escalfament de l'atmòsfera. Possiblement hi hagin pedres que un cop a base que les anem estudiant sortint altres coses. I bueno, una senyora amb aquesta pregunta quasi podríem contestar amb el nostre Francesc de Rubí i també l'Eulàlia de Reus, que per què sempre poso pegues o ho sembla que estigui fosc el tema quan parleu de Jesucrist. Jo sempre us tinc que dir el mateix. Jesucrist és el meu mestre, el meu gran mestre i el meu amic, i vaig amb ell i sóc un enamorat de Jesucrist. I bueno, doncs veure'l allà sapiguent que fa 100 milions d'anys hi havia uns humans, hi havia unes persones amb uns coneixements tan amplis que sabien exactament el que li passaria al fill de Déu quan tornés a venir a la Terra, això a mi em posa molt trist. I la primera vegada que el doctor Cabrera em va ensenyar aquest quartet, jo em vaig trobar molt malament i per això sempre m'és molt trist, no? Recentment, vulgues o no vulgues, penses, no?, en el quarto ditjós que hi ha la passió de Crist dibuixat en pedres, una passió del nostre Jesucrist que fa 100 milions d'anys, per fer un número rodó, pot ser bé 80, o 150, o 250, milions d'anys, aquella gent cognoscitiva, tan savis, tan apropats a lo que és la intel·ligència de Déu, sabien que Jesucrist, el fill de Déu, vindria i tindria una passió i mort. Almenys el que ens explica la pedra. Hi ha tota una sèrie de pedres que ens expliquen tot el calvari de Jesucrist. Curiosament, aquesta setmana, fa hores, m'he donat compte, possiblement quan anava a Girona a donar amb els amics de Girona la xerrada, m'he donat compte memoritzant el quarto, aquest petitet, que realment és un sota escala, que les pedres que hi ha allà no n'hi ha cap de rodona. Tot el que explicava en aquella humanitat de la seva ciència sempre són pedres rodones, ovaloides, de canto rodades de riu. En canvi, aquestes són cantalludes. No n'hi ha cap de rodona. Això és una cosa que no sé si potser el doctor Cabrera, al tenir-les allà, s'hi hagi fixat o no s'hi hagi fixat. Dic això perquè hi ha una persona, que, dels amics d'Ica, que vol només dedicar-se a estudiar els volums de les pedres, perquè és una cosa molt maca i molt original. Quan ell me va dir, diu, i per què no ha estudiat ningú els volums? O sigui, els volums, jo aquí tinc quatre pedres i els volums són completament diferents, no? I tenen algo que veure els volums, no? Doncs per què aquelles no són rodones, no són... No sé, és una cosa que val la pena estudiar.
El govern del Perú.
El govern del Perú. Bueno, la Roser d'Andreu, de Sant Andreu, perdó. Roser, tindries que conèixer com funciona qualsevol país de Sud-amèrica i entendries perfectament el que dius tu. Allà tot el que no sigui diner, intrínsec, hort, coses que tenen un valor, petroli, coses, llavors la gent es mobilitza. Però el que és la paraula cultura no sona, vull dir, no funciona. Ho sento, ja ho sé que ho tindrien que fer-ho, no? Però, per desgràcia, s'han exportat containers, o almenys un container, jo sé, que es va exportar amb uns arqueòlegs o una gent que volien estudiar aquestes pedres, i els gringos van comprar un container de pedres gravades d'Ica. Que quan van arribar allà, el container aquest, com que no anaven embalades, anaven carregades com si fos grava o com si fossin roques, la majoria d'elles van arribar malmeses. Així funciona a Sud-amèrica, ho sento.
Joaquim, ho deixem aquí.
Molt bé. Encara queda un minut per dir-vos que efectivament les dues persones que han contestat han desxifrat, han sigut bons investigadors. La figura de l'esquerra és una persona que al tenir rombos, és, vol dir que és un animaloide, és una persona que és un tros d'animal, que l'energia que rep és la mateixa que dona. En canvi, el de la dreta, que són quadrats, és un home intel·ligent, que somriu, que riu, i dona molta més energia, l'energia que recolliran la seva família, els seus amics. I jo només acabo dient-vos: sigueu intel·ligents, rigueu, que donareu energia a les persones que tenim al costat. Moltes gràcies, us estimo tots.
Gràcies a tu, fins diumenge que ve. Sort i salut.